El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'alcaldessa Marta Farrés ha fet balanç del projecte de ciutat que ha exercit durant els últims 4 anys des de l'Ajuntament. Ho ha fet en un acte amb prop d'un miler de persones que també ha servit per presentar aquest cap de setmana el seu projecte com a alcaldable del PSC. La socialista tornarà a repetir com a número 1 de la seva formació en uns comicis en què totes les formacions que formen part de l'Ajuntament pràcticament presenten cares noves. Per tant, serà l'únic alcaldable que repetirà de respecte a les últimes eleccions. Precisament a aquesta hora la podem saludar a Ràdio Sabadell. Marta Farrés, alcaldessa, alcaldable del PSC. Molt bon dia i gràcies per ser avui al cafè de la ràdio.
Molt bon dia a tothom i feliç dia de la ràdio, aprofitant
Mira,
que avui ho és.
Li agafo el guant. Avui dia mundial de la ràdio, com viu la relació amb aquest mitjà i què pensa a nivell de futur, ja que som a la municipal i que, per tant, alguna cosa hi té a dir d'aquesta casa?
Home, jo crec que la ràdio és un mitjà que a mi m'agrada molt. Jo crec que els que esteu a la ràdio també us agrada molt la ràdio, no? Sou molt, molt de ràdio. I és un mitjà que, bueno, semblava que no es podria, no? Que va haver-hi un moment, no? Com que estava en crisi tot això de la ràdio i de moment tothom va aguantant, cadascú amb les seves fórmules i aquí a Sabadell, a més, sou escola, no, de grans periodistes del país, no? I per tant jo crec que són mitjans que s'han, bueno, en la mesura que es pugui s'han de mantenir, s'han de potenciar, no?
En aquesta casa ho sap, i aprofito que parlem del tema, ho fem poc de parlar de nosaltres, eh?
Sí.
Fèiem broma el dia d'aniversari amb les cadires, ja les tenim, el que ens falta és un director. Això és una de les coses que vol treballar de cara al pròxim mandat, o no?
Això estaria bé arreglar-ho, no? El que passa és que sabeu que això, quan depèn de majories, que és en aquest cas depèn d'una majoria, a més molt reforçada en el cas del director, hi ha d'haver acord polític, i fixa't, no? Semblem allò el constitucional, diguem, amb això de la ràdio, no? que ens costa, però esperem que sí, esperem que puguem posar un director. Però escolta, ho esteu fent molt bé, també, sense director. Per tant,
doncs,
no? Oi que
agafem
sí?
Agafem el guant, va. Deixi'm que li comenci preguntant per la presentació d'ahir. La va viure com una demostració de força del seu projecte polític?
No, jo crec que més que com una demostració de força, ho hem viure com una demostració de les coses ben fetes, no? De 4 anys que han sigut complicats, però que malgrat tot ens n'hem sortit i que la ciutat funciona, no? I per tant ho vaig viure més com això ja et dic, com un agraïment de tothom i una trobada col·lectiva de dir, ei, estem aquí tots plegats perquè la ciutat, no? Al final hi havia la ciutat en aquest acte i un reconeixement, doncs, això, que les coses funcionen per nosaltres, però també per la resta de gent, no? I per tant un èxit col·lectiu.
Se sent ja en precampanya? Sent que està de ple dins de la campanya electoral? Com ho està vivint?
La veritat és que gens. És a dir, ahir, de fet, quan estàvem en el míting, els deia, no? Dic, ostres, quina mandra això de les eleccions, no? Perquè jo em sento molt alcaldessa i alcaldessa ho ets fins l'últim dia i, per tant, la ciutat continua tenint reptes, continua tenint temes que has de solucionar fins al final i, per tant, jo tinc molt clar que faré d'alcaldessa fins l'últim moment.
No farà campanya, sí.
Va, faré campanya, s'ha de fer campanya, no? Encara que sigui mínimament, però sí que crec que un, quan és alcalde, ha de ser alcalde fins l'últim dia.
Ahir deia que un dels reptes que queden pendents, deia la Gran Via, però entenc que darrere la Gran Via hi ha moltes coses, com per exemple aquesta famosa Ronda Nord. Deixi'm que comenci per aquí. Serà un dels eixos principals del seu programa, aquesta Ronda Nord com a tal?
No, de fet, sincerament no, perquè jo sobre els èxits que ja hem aconseguit no en parlo i per tant el que vull és parlar ja de reptes futurs.
La dona per aconseguida?
Sí, vaja, de fet ho ha dit el president Aragonès i ho ha dit el conseller de Territori, no? I per tant entenc que això ja està, vull dir que és un tema després ja de tramitacions i de temps, però jo crec que el que ara ja ens hem de centrar també són en projectes futurs. Jo soc d'aconseguir coses per entendre'ns, no? I crec que aquesta és l'actitud que també ens defineix molt, i escolta, quan ja ho tens a una altra cosa, perquè si no és quan després et pares, no? I per tant tenim encara molts reptes de futur a la ciutat i jo em dedicaré en aquesta campanya i sobretot amb el que em queda també de legislatura a aconseguir-los.
Deixi'm, però, que li pregunti 4 coses sobre la Ronda Nord, perquè exactament Un dels temes principals em diu que ja està, però queden moltes coses. Per exemple, no sabem traçats.
Bueno, hi ha alguns traçats, ja intuïts, no? Jo crec que alguns dels intuïms... I, de fet, hi ha dos traçats possibles, se'n mirarà algun més, aviam si pot ser. Hi ha el traçat pel Bosc, hi ha el traçat per l'Avinguda de les Palmeres, diguem, són els dos que sempre històricament s'han parlat. I, per tant, això ara el que han de treballar, sobretot, és els tècnics. I un cop s'hagi treballat els tècnics, per això ja no és un tema molt polític, és a dir, és un tema de que els enginyers mirin cap quina és la millor opció i després, a partir d'aquí, doncs, consensuar-ho amb tothom, no? I, per tant, és veritat que encara queda molt, per tant, és cert que no és una cosa que passi demà passat, eh? I, per tant, hi haurem d'estar atents, però també és veritat, com et deia, que hem de continuar, no ens podem només quedar amb això, hi ha moltes més coses.
Traçat pel Bosc, traçat per l'Avinguda de les Palmeres, m'està parlant de Ronda Nord en el concepte antic que en teníem per Ronda Nord, és a dir, aquesta connexió de a Castellà amb la C-58, perquè potser on hi ha més dubtes és amb què passarà amb aquesta connexió Sabadell-Terrassa, segurament és del que se n'havia parlat menys, no?
Estem parlant del que diu el Pla de Mobilitat del Vallès, que és el que va aprovar el govern actual amb el Pere Aragonès com a president, eh? Per tant, no estem demanant res que no hagi votat Esquerra Republicana. Per tant, en aquest traçat, en aquest pla, el que sí que es diu és que hi haurà aquest sistema de rondes, no? Per nosaltres això és el més important, i de fet ho ha dit el propi conseller Juli Fernández, exalcalde d'aquesta ciutat, diguem que no és sospitós d'estar a favor del quart cinturó. L'altre dia va dir en seu parlamentària, això no és el traçat del quart cinturó. Per tant, jo crec que aquí, ja no ho dic jo, que puc ser sospitosa, diguem, sinó que ho diu el conseller, i per tant, jo crec que aquest és un missatge molt clar.
Ja ha parlat amb el conseller des que s'ha aprovat tot això i des que hi ha hagut aquest batibull polític?
No, la veritat és que no hem parlat més perquè vaig veure que ell estava també, no?, que els mitjans li demanaven entrevistes i que ell havia declinat fer-les, per tant també entenc que era una situació complicada, no?, i sempre sóc molt respectuós amb aquestes coses, jo ho intento ser perquè sé que no és fàcil i per tant espero fer-ho properament.
Aquest sistema de rondes, per tant, ha d'incloure aquesta ronda, diguéssim, de circunvalació Sabadell-Terrassa. Com ha de ser? Perquè la sentíem a l'acte castellà dient que no pensava en un carril per banda, sinó que pensava en una infraestructura molt més àmplia, no?
Bueno, pensava, un carril per banda és un carrer, per entendre'ns, i per tant també ho dic perquè de vegades la gent diu un carril per banda, dic, com un carril per banda, diguem, és aquí el carrer Sant Joan, no?, que el teniu aquí a la ràdio, i per tant això és evident que no pot absorbir trànsit. No, nosaltres sempre hem estat pensant en un 2+2, per tant tampoc estem pensant en una gran infraestructura, sinó estem pensant en un sistema, com et deia, unes rondes com de circunvalació, com tenen totes les ciutats, doncs, del nostre tamany.
I amb quin calendari estaríem parlant? S'atreveix a posar-lo?
Ai, això dels calendaris em fan més por, Mireia, que una pedregada, perquè no en complim ni un de calendari, no? L'administració pública és molt complicat. Jo crec que estem parlant com a mínim entre 4 i 6 anys vista, tranquil·lament.
Uh-huh. Deixi'm que li pregunti per una altra qüestió de calendaris, en aquest cas, l'aparcament del passeig. És un dels temes de mandat. Començava ja al principi, quan anunciava, doncs, aquesta compra d'aquest aparcament, parlàvem d'aquesta connexió dels dos aparcaments. En quina fase ho tenim tot plegat?
Doncs mira, si tot va bé, el proper ple del mes de març anirà al rescat de la concessió. Per tant, això està a tocar març-abril, eh? Sempre això ara depèn ja del tràmit dels secretaris i totes aquestes històries, però per tant, abans d'acabar la legislatura, si tot va bé, passarà el tràmit de rescat de la concessió segur, i esperem que també puguem passar ja el tràmit d'inici del procés d'adjudicació de la licitació, doncs, del que és el nou contracte.
Per tant, estem parlant ja de calendari i mandat següent,
sí.
Segur.
Les obres segur, sí, ho vam dir des del primer dia, que nosaltres el que volíem era deixar en aquesta legislatura, és que per tempo no s'arribava, eh? Vull dir que era deixar en aquesta legislatura, doncs, plantejada tot el que és el rescat i la licitació. És difícil, això jo ho explico a la gent, perquè hem de, diguem, fins ara hi havia Saba, que és el que està en aquests moments, doncs, operant a l'aparcament, encara li quedaven, em sembla que eren 8 anys, si no recordo malament, de concessió. Això vol dir que li hem de recuperar aquesta concessió i vol dir que hem de tornar a llançar concurs perquè vingui una nova empresa, els mateixos, és a dir, que guanyi el concurs, per fer la connexió de l'aparcament. I això que ho he explicat tan fàcil, administrativament, diguem, té molta complexitat, no? I per tant, sí que ja ho vam dir, ho deixarem tot a punt, però les obres tenien molt clars que anaven a la legislatura següent.
Uh-huh. I aquest aparcament com ha de ser? Tenen clar ja com de quina manera s'havia de gestionar?
Sí, de fet ho hem explicat, ja serà una gestió, evidentment, una gestió, doncs, com ara, no?, que llançarem un concurs públic, i després per mi les dues coses més interessants, a part de que s'augmenten places, que seran més amples aquestes places, que si ara entrem en aquest aparcament, doncs la veritat és que ens ha quedat ja molt antic, la rampa que tenim en el passeig, si us situeu en la rampa d'inici, es redueix a la meitat. Per tant, això també és important perquè guanyarem a la part de dalt del passeig, doncs, un nou espai, i hi haurà l'entrada, això serà la sortida, i l'entrada es farà per la plaça, i per tant hi haurà un torcet de plaça i un torcet de carril, doncs, que serà l'entrada del nou aparcament. Jo crec que amb això quedarà ben resolt aquest element, i per tant, és a dir, sempre dic el mateix, no? Segurament si ara haguéssim de fer un aparcament en el centre de la ciutat no ho faríem així, però el tenim, i per tant, ja que el tenim, doncs òbviament l'hem d'utilitzar.
Sobre el tema de l'aparcament, quan es parla amb els comerciants del centre, amb la gent de diferents entitats del centre, el que els preocupa és com es gestionarà la mobilitat amb aquest carrer Salut fent aquesta funció, el carrer Sant Joan també aglutinant molta part del trànsit. Això s'està estudiant d'alguna manera?
Sí, òbviament s'està ja mirant. Tampoc serà demà passat que tindrem l'aparcament, per tant, hi ha temps per estudiar-ho, però sí, ja estem en el propi pla de mobilitat de l'Ajuntament i els propis tècnics, doncs, estan mirant com fer aquesta mobilitat, no? Jo sempre intento explicar un concepte que jo crec que la gent entén, és a dir, quan estem amb el tema de les pacificacions, no? Ara això que està tan de moda, no? De pacifiquem carrers, que a mi també m'agrada, perquè al final és una bona idea, però pensem que pacificar carrers vol dir que moltes vegades trasllades també trànsit a altres carrers. Per tant, això s'ha de mirar en conjunt. No només és, escolta'm, pacifica'm el meu carrer. No, escolta'm, pacifico el teu carrer, però és que a la millor del costat després li enxufem molt trànsit, no? Per tant, el que estem mirant és una mica com intentem redistribuir aquest trànsit que en aquests moments tenim, és a dir, la gent es continua desplaçant amb cotxe, evidentment potenciant el transport públic com no pot ser d'una altra manera, no? Però també tenim molta gent de fora que ve amb vehicle privat en el centre, i per tant hem de fer que aquesta gent, diguéssim, el nostre objectiu és fer que aquesta gent, quan arribi de fora, vagi directament a aparcar, i per tant que no els tinguem donant voltes a la ciutat, que això és el que ens tensiona, no? I per tant, bàsicament, en aquests moments el que estem demanant als tècnics de l'Ajuntament és que fagin aquest exercici, com arriba la gent de fora de la ciutat i va directament a aparcar.
Però clar, llavors l'aparcament també ha de tenir uns preus competitius, perquè si el preu és desorbitat, bueno, potser hi haurà qui buscarà aparcament
jo
fora.
Jo crec que
no?
Desorbitat no serà, perquè evidentment si no
massa
alt. No.
Comparació amb la zona blava, bàsicament.
Sí, però també hem d'entendre una cosa, El que no podem estar finançant és el transport públic, els aparcaments, el transport privat, és a dir, escolti'm, no, si apostem pel transport públic, financem transport públic. Per tant, des de l'Ajuntament estem finançant, doncs en aquest cas els autobusos, però des de la Generalitat s'està finançant els ferrocarrils, per tant, s'està finançant el transport públic. El que no podem fer és finançar-ho tot. No? I per tant, també el que decideix que ve un vehicle privat, doncs òbviament ha de decidir també aquest vehicle privat on el posa. Jo crec que amb això també hem de ser molt clars, de dir, escolti'm, si vostè vol anar... Nosaltres tenim una xarxa de transport públic que està bé, és a dir, sobretot en el nostre entorn i dins la ciutat, és a dir, en aquests moments els autobusos funcionen bé, és a dir, tenim una molt bona xarxa d'autobusos, de fet és un dels elements més ben valorats de la ciutat, i els ferrocarrils de la Generalitat ens funcionen com una autèntica xarxa de metro, no? Per tant, tenim opcions perquè la gent baixi amb transport públic, com a mínim els de casa, i el que ve de fora i vol venir en vehicle privat, doncs aquest, com ens passa a tots nosaltres quan anem a altres ciutats, que al final has d'aparcar el cotxe i has de pagar per aparcar-lo.
Tanco mobilitat, tornant a la Ronda Nord, perquè sí que li volia fer una pregunta, perquè passen molta gent per aquí a l'estudi, però sé que algú va dir, i ara no recordo qui, que em disculpin, que les eleccions del 28 de maig serien una espècie de plebiscit entre els partits que sí que volien el quart cinturó, Ronda Nord, sistema de rondes, i els que no. Vostè ho veu així?
Gens, això serà un plebiscit sobre si l'alcaldessa continua o no. Sóc així de contundent.
Doncs clar que te l'ho ha dit. Deixi'm que li canviï de tema. Ocupacions. Aquesta setmana parlàvem divendres d'aquesta llei, doncs, que s'aprovava al Parlament. En què els ajudarà com a municipi el fet de tenir aquesta legislació?
Ens ajudarà sobretot en aquells casos on hi ha ocupacions conflictives, és a dir, que en tenim a la ciutat, que generen molts problemes als veïns i que de vegades, doncs, sobretot perquè formen aquest tipus d'ocupacions, moltes vegades aquests habitatges ocupats els tenen grans tenidors, és a dir, fons d'inversió, fons voltors, no, que moltes vegades no saps ni qui són, i no posen denúncia. Després, si no es cursa denúncia, no pots acabar mai fent el desallotjament, no? Jo aquí estic molt contenta perquè abans deies, no, que una de les coses que hem estat dient aquests dies i que crec que és veritat és que estem exercint de capital no només de la comarca, no?, sinó del país, i exercir de capital no vol dir ni ser millor que ningú ni ser, com deia l'altre dia, no, ni voler ser millor que ningú, que no ho som, és a dir, tot això al final és un sistema que funciona perquè tots ens ajudem, no? Però sí que a mi m'agrada perquè situem temes estratègics en agenda política, i les ocupacions es van situar en agenda política perquè a Sabadell, conjuntament amb una sèrie de municipis de l'art metropolità, amb tots els alcaldes i alcaldesses de diferents colors polítics, i ho vull deixar molt clar perquè crec que avui en dia això té molt valor, de tots els colors, pràcticament de l'art parlamentari, vam dir, escolteu, això és un problema a casa nostra, i no pot ser que tinguem aquestes ocupacions conflictives i que des del món local, des dels ajuntaments, no tinguem eines per combatre-les. I vam posar una agenda, i ho hem posat en agenda, i s'ha bellugat al Congrés de Diputats, s'ha bellugat al Parlament de Catalunya, i per tant estem contents que ens donin aquestes eines, i per tant jo cada vegada crec més com a alcaldessa que les ciutats són realment els elements transformadors del món, i que el que aconseguim transformar les ciutats té un impacte en l'entorn gairebé molt més gros que el que es pugui fer, doncs, des de Madrid o que el que es pugui fer des del Parlament a Catalunya.
I en aquest sentit, aquella por que tenen alguns ciutadans de que aquesta norma pugui afectar les famílies vulnerables, que pugui acabar doncs, tirant pel boc gros i afectant totes les ocupacions també, les de famílies que no tenen una altra opció sí. I fan el que fan, no? Què els diria?
Que no han de patir gens, perquè aquesta norma no va pensada en això. És a dir, aquesta norma en una família que és vulnerable no li afectarà. Aquesta norma només s'afectarà en aquelles ocupacions conflictives. Això què vol dir? Doncs ocupacions on hi ha la policia, aixecat acte perquè hi ha problemes de convivència, perquè s'amenaça gent, perquè es degrada la comunitat, és a dir, per tant, on hi ha un problema de convivència. Sempre dic, una família vulnerable que viu en un pis d'una entitat financera que no l'ha posat en el mercat i que no genera cap problema en el seu entorn, no afectarà per res aquesta normativa.
Deixi'm que li pregunti pel Surf City. Mm? Vista en perspectiva, el van anunciar massa ràpid, els ha generat problemes polítics, vista en perspectiva creuen que potser no va acabar de gestionar-se de forma correcta en el seu moment, li dic perquè s'ha sortit una plataforma ciutadana, contestació, reivindicació...
Mira, jo crec que no podem fer política constantment des del no. Hi ha una sèrie de gent que és no a tot sempre i per sistema, no? Jo crec que les coses s'han d'objectivar, és a dir, si al final tu tens un projecte que crea llocs de treball, que dinamitza la ciutat, és a dir, al final no puc triar quines empreses venen, jo puc decidir que vinguin empreses i puc ajudar que vinguin empreses. Ara, si les empreses fabriquen cotxes, fabriquen bicicletes o fabriquen patinets, deixi-m'ho dir, jo ja no arribo a poder baixar tant el detall i, per tant, poder arribar a limitar això. Estem en una societat on, evidentment, els empresaris decideixen on posen els diners i només faltaria, no? En el tema del Surf City, jo entenc la polèmica, i per tant escolto, és a dir, jo sempre dic que intento tenir una escolta molt activa i per tant de dir-li a la gent, escolta, sé que és un tema que preocupa i he escoltat i per tant per això ja vam dir l'altre dia i suposo que ho van seguir que com que sé que és un tema i el tema ambiental a mi també em preocupa i per tant sé que hi havia dubtes amb això, hem decidit donar un pas endavant i jo crec que amb una molt bona direcció, que és que el Surf City no necessitava que la Generalitat de Catalunya es pronunciés sobre si era una infraestructura que pogués danyar o no el medi ambient, és a dir, podíem tirar nosaltres sols com a ajuntament. Com que hi ha hagut tota aquesta polèmica i jo sé que hi ha gent que que està preocupada i no vull que ningú estigui preocupat i vull tenir també com a alcaldessa totes les certeses de que es fa bé, hem decidit demanar un informe previ a la Generalitat de Catalunya, en aquest cas en el Departament de Canvi Climàtic,
Acció Climàtica.
Que es diuen, perquè ens diguin si realment té impacte o no. Si ens diuen que té impacte, no es farà. Vull dir que també vull ser molt clara. Per tant, en això ho vaig des del primer dia. És a dir, jo crec que hem de treure inversions, també crec que les hem de treure i s'han de fer bé les coses, i ho vaig des del primer moment, i per tant, com que hi ha aquesta opció, que no és vinculant, per tant, no ho havíem de fer, també ho vull deixar molt clar, que hi ha hagut gent ara que ha dit no, és que això és obligatori. No és veritat, no és obligatori, sinó que s'ho mirin en la llei i en el pla general, no és obligatori demanar aquest informe a la Generalitat en cap moment del procés, però com que sé que hi ha inquietud, i jo vull que la gent estigui molt tranquil·la, i també vull estar jo, que realment no et genera impacte en el riu, hem decidit demanar aquest informe amb un tercer, que és la Generalitat de Catalunya, per tant, que més governa Esquerra Republicana, per tant, no som sospitosos, diguem, que siguem que ens ho fem entre nosaltres mateixos i que ens ho diguin. Jo crec que també hem de ser sincers en aquí. I si ens diuen que sí, tirarem endavant, i si ens diuen, miri, no, això genera impacte, doncs no ho farem.
Una de les coses que deia ahir és que la voluntat és obrir-se cap al riu, no? Acostar la ciutat al riu. Crec que posava l'exemple una mica del que havia fet Barcelona amb els Jocs Olímpics cap al mar, no? Mm-hmm. De quina manera s'ha de fer això i com es fa, com es tradueix?
Mira, això es tradueix amb... Jo crec que hi ha diferents elements estratègics en el riu que ens diferencien d'aquest obrir-se Barcelona al mar. És a dir, obrir Barcelona al mar era més senzill, diguem, si deixem de marge els diners que es necessiten, suposant que ja tenim la inversió. El riu nosaltres no el tenim, que passa a nivell per la ciutat, passa deprimit, per tant tenim un terraplè que ens divideix el riu. Per tant, jo crec que el primer que hem d'arreglar en el riu és l'accessibilitat, per fer que realment aquest riu sigui permeable, no? I per tant, que s'hi pugui arribar de forma més fàcil, no? Aquest és un element que hi estem treballant moltíssim des de l'Ajuntament, aquesta accessibilitat en el riu. I després això ens pot permetre, és a dir, a la que tu el fas accessible et permet jugar molt, no? Et permet jugar amb elements de natura, òbviament, que és el permís l'element més principal del riu, és a dir, recuperar els elements de natura en el riu, però també ens permet jugar amb la vertent de l'oci, amb la vertent de la cultura, amb la vertent de l'esport i després també amb la vertent doncs, de les inversions i que hi passin activitat econòmica, que no vol dir que hi hagi fàbriques enteses com les que tenim en el cap, perquè òbviament allà no hi poden anar, però sí que hi hagi una activitat econòmica en el riu. Jo m'imagino molt, i ho hem parlat moltes vegades amb la gent que ens està treballant al projecte, als Estats Units hi ha projectes fantàstics de rius recuperats on s'ha instal·lat indústria o activitat econòmica molt vinculada al sector de la tecnologia, per tant, diguéssim, molt, molt poc invasiva des d'un punt de vista de producció i de mercaderies i de transports, no, de qualitat, que més busquen situar-se en un entorn natural. Jo m'imagino molt el riu que hi pugui haver-hi doncs, aquest tipus d'activitat econòmica, com per entendre'ns, doncs, venen gent a això, no? Que està treballant en el sector tecnològic i que a l'hora de dinar doncs, se'n van, quan fa bon temps, en el riu a dinar i que se'n van a fer running quan surten de la feina, no? I per tant jo m'imagino aquest riu i m'imagino també un riu, doncs, òbviament, on la ciutat el pot gaudir, no? Jo crec que aquest és un projecte que no serà immediat, però que allò que diuen, no? Cap on va Sabadell en el futur i com t'imagines la ciutat, jo me l'imagino molt amb aquest riu en aquest sentit, no? Molt recuperat.
Deixi'm que li pregunti per la vessant més política d'aquests ja 4 anys, perquè estem ja a les portes d'aquestes eleccions municipals. Com ha estat la relació amb Marta Morell, aquest pacte de la Concòrdia?
Mira, ha sigut molt maca la relació amb la Marta. Jo sempre li estaria agraïda que ens donés l'oportunitat d'agafar l'alcaldia. Teníem molt clar les dues... Mira, una de les coses que ens va motivar més quan ho vam fer era dir, ostres, ens hem de posar les dones al capdavant, no? Per tant, aquí també hi ha un component molt de dones, si em permets l'expressió, i crec que també està bé que diguem, no, ho hem de fer perquè ara ens toca a nosaltres. No? Per tant, que hi hagi aquesta complicitat entre dones, a mi em va agradar molt que ho fes. Jo crec que la relació ha estat bé, és a dir, de fet, el govern ha governat i, com jo dic, tot i no tenir majoria absoluta, nosaltres hem pogut tirar endavant tots els projectes que teníem previstos. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que ha quedat demostrat que amb el quatripartit, tot i ser un quatripartit, doncs, no tenien capacitat de gestió i nosaltres doncs, en minoria l'hem tinguda. No? I això, doncs, en part, també és gràcies a la Marta.
Hi ha hagut algun moment en què ha perillat?
No. La veritat és que no.
Tampoc quan la van expulsar de Podem va pensar en algun moment
que havia de fer algun canvi de perspectiva? No, ho vaig dir en aquell moment i ho continuo dient. Jo crec que això era un tema seu intern que havia de resoldre i el pacte el vaig tenir amb ella. A més, en el món municipal, per sort, jo crec que és una enorme sort, les sigles dels partits pesen poc, tant amb ella com amb mi, com amb la resta. I per tant són pactes molt personals. És a dir, això funciona perquè tu a nivell personal t'entens amb l'altre. No? I jo crec que això està bé. És a dir, m'agrada que el món municipal passi això, com a mínim els ajuntaments que passi això, que sigui escolta, m'entenc en tu, és igual quines sigles hi ha darrere, però com que tu i jo ens entenem, doncs treballarem.
I això és el que ha passat amb Junts? Perquè m'ha dit sí. Governar en minoria, però m'acceptarà sí. Que en gran part del mandat han tingut una crossa molt important.
Sí, però no està en el govern, ho dic perquè això també es necessita grans dosis d'habilitat política, no? Perquè de vegades es menys valoren coses que jo crec que tenen valor, no?
No ha entrat al govern perquè Junts no ha volgut? O perquè
no ha entrat al govern perquè és el que vam decidir on tothom s'hi sentia més còmode. Jo no hagués tingut cap problema, és a dir, jo sempre dic que amb això soc molt, molt generosa i amb qui ens entenem i té projecte de ciutat, sempre ho vaig dir des del primer moment que estava disposada doncs, a pactar amb tothom en el format que tothom volgués. Jo aquí com a alcaldessa no me'l defineixen ells el format, no? Però sí, ens hem entès molt amb Junts i amb el Lluís, en el seu moment amb la Lourdes, també ho vull dir, amb la Lourdes Ciuró i ara també amb el Lluís, perquè crec que són gent que saben on van, puc estar-hi més o menys d'acord, cap on van, però quan coincidim, doncs coincidim i tirem endavant, no? I a més ells sempre ens han dit que estaven còmodes en la postura d'estar des de fora i que eren influents des de fora, i de fet ho són, per tant, jo crec que això també és una evidència, no? Que evidentment situen els seus temes en agenda política, i per tant em sembla molt hàbil per part seu, i també molt hàbil per part nostra, és a dir, que al final hem sigut capaços de tirar això endavant i jo crec que això també s'ha de valorar.
Deixi'm que li pregunti també per aquesta part ja de cara, post-29M, per dir-ho d'alguna manera, amb resultats a la mà, sé que ara no els tenim i que és difícil analitzar-ho, però tenint en compte el que han passat durant aquests 4 anys, té clar que en cas de governar ho faríem junts?
Mira, jo no parlo mai, perquè em sembla una temeritat, sense tenir, com dic jo, internament a casa, m'hi dic sense tenir els conguitos, no? És a dir, quan hi ha eleccions i saps quants en tens, després... parles. Evidentment, hi ha gent que és evident amb qui tens més afinitat que altres, i per tant, també amb els que tens més afinitat d'entrada, doncs són els que sembla que tiraràs endavant. Ara, també t'ho dic molt clar, Mireia, jo estic disposada a pactar amb tothom, que tingui un projecte de ciutat i tingui ganes de treballar per aquesta ciutat, independentment de les sigles. Sempre dic que tinc dos límits, que són reals, no? Un és amb l'extrema dreta, que esperem doncs, que no tingui representació en el proper ple municipal, i l'altre és amb l'extrema esquerra, que crec que és un tema, diguéssim, que ens costaria molt entendre'ns amb el grup.
Aquí col·locaria la Crida?
Sí, jo crec que és la Crida, també perquè ells, jo crec que si els hi preguntes no tindrien cap ganes de governar amb mi, és a dir, em sorprendria molt, no? Home, perquè crec que són realment models de ciutat molt diferents, no? I per tant, jo sóc una persona molt pragmàtica i em sembla que ells són gent molt dogmàtics i això sempre és difícil de conjugar-ho. Amb la resta sempre he dit, escolteu-me, si tenim projectes i en tenim ganes, nosaltres, jo personalment, que a més crec que hem de deixar molt de banda la bronca política i si veu els que veu estar ahir en l'acte del PSC, jo no vaig parlar en cap moment de cap partit ni vaig criticar ningú, és que em sembla que no cal, és a dir, que el que cal és parlar del que ens uneix i crec que una alcaldessa ha d'unir i no ha de dividir.
Té la llista feta?
No tinc la llista feta. La llista feta es fa a l'últim moment, perquè aquestes coses, a més, són sempre complicades, això de la llista, per si entra, per si surt. Hi ha tot un... És com una mica culebron, no, això de les llistes? I a més, aquest dia ho estic seguint. Sí, és com divertit. Jo entenc que jo també ho faig. Hi ha una part d'Ola, no? De revista d'aquestes del corazón, que dic jo, i pertany a una part de Marujeo, si em permets l'expressió, amb les llistes electorals, sobretot pels que estem aquí dintre el Palau, els que estan a fora al carrer, no saben ni què és això d'una llista electoral. No, jo la faré molt a última hora, la llista electoral. Està amb tot el govern encara en projectes treballant fins l'últim moment. Això de les llistes sempre desvirtua molt i per tant, bueno, el meu partit té uns tempos, no, que saben, el meu partit i tots, ja, que s'han de presentar i per tant jo els esgotaré.
Uh-huh. Tindrà gent que ha seguit, que ha estat amb vostè al govern? Hi ha algun nom que pugui ballar? Hi ha alguna cosa que tingui al cap?
Quan arribi el moment en parlarem i ho veureu i com sempre ho explicarem.
Ja, a la part aquesta del salseo, que m'ha dit... Sí. Ens acompanyava fa uns dies l'exportaveu ja de Ciutadans, Adrián Hernández, no?, en una conversa en què parlàvem, doncs, de si es veia o no es veia, sense confirmar res i dient, doncs, que òbviament no hi havia hagut cap mena de conversa, però traspugava una mica de la conversa que potser ens podria sentir més còmode seria a la llista del PSC. A vostè li agradaria sumar Adrián Hernández al projecte?
A mi, l'Adrià em sembla, i ho vaig dir públicament en el ple, vull dir que més, si recupereu les gravacions, ho sabeu, em sembla un polític excel·lent, independentment del que evidentment jo, Ciutadans, estic a les antípodes del que representen, però em sembla que és un molt bon polític, i més en clau local, el que dèiem abans, que en clau local les sigles pesen poc, i em va saber molt greu que marxés, li vaig dir públicament, dic, em sap molt greu perquè en política i en el món, sobretot municipal, que a més és un món molt dur i és molt de trinxera, hi ha poca gent bona, o la gent bona de seguida marxa, no? S'ha vist amb l'Adrià també, no? Que al final tens opcions també en l'àmbit privat i tens altres... A mi em va passar també quan vaig marxar, que sempre dic, ostres, jo he tornat, però quan vaig marxar a la privada, diguem, et paguen molt millor, diguem, que el que et paguen aquí, per tant, i a més tens caps de setmana i ningú et jutja, no? Per tant, és dur estar en el món, a la política, i és dur estar en la política municipal, no? Per tant, l'Adrià jo crec que és un gran valor. Ara, a partir d'aquí, òbviament, això, no, ni molt menys, ara no estan agendes, com et deia, no estem en clau ara de fer llistes, però a mi m'agradaria que alinés bé les coses i m'agradaria que no deixés la política on ell decideixi fer-ne, perquè em sembla que és una persona que porta allà on estigui.
Independents li agradaria configurar la llista amb persones independents que coneguin diferents àmbits de ciutat?
De fet, en tinc, jo d'independents a la llista, és a dir, va ser una llista molt d'independents, ahir ho explicàvem també al míting, a la llista, menys el Pol i jo, diguem, no, el Pol Gibert i jo, la resta, ningú havia estat en política, és a dir, eren gent que estaven a l'hospital, que estaven a les escoles, que estaven a l'empresa privada, i per tant ja va ser una llista molt d'independents, no? I per tant, sí, jo crec que en aquesta línia de sumar talent ja sempre ho fem, això, no? De gent que vingui dels àmbits que després ha de gestionar. Jo crec que això porta molt valor a la ciutat.
Acabo, alcaldessa, però per la part del salseo de la que parlàvem, sí? Li volia preguntar per l'anunci que feia Esquerra divendres de sumar Sílvia Renom com a número 2 per aquestes eleccions municipals. Quan ho va veure, què va pensar?
Mira, la Sílvia me l'estimo molt, ens vam trucar perquè és una persona que m'estimo moltíssim, li desitjo molta sort, jo li vaig dir que òbviament que estava a disposar i que m'agradava molt que treballés per la ciutat, crec que també és d'aquests altres valors, una mica com l'Adrià que abans dèiem, que ostres, que quan ho va deixar la passada legislatura, no? Pues li vaig dir, ostres, quin greu que ho hagis deixat, dic, perquè ets bona i d'això, i per tant espero, doncs, que puguem trobar sinergies amb la Sílvia, no? N'estic convençuda que les dues ho farem.
Marta Ferrés, gràcies per haver estat avui aquí, l'alcaldessa i l'alcaldable del PSC, que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies, bona setmana a tothom.